Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat aquest dijous en l'acte de celebració del 25è aniversari del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, on ha posat de relleu la necessitat urgent de prendre decisions al voltant del canvi climàtic.
I el 2030 és ja. És a dir, el 2030 vol dir que són decisions que hem de prendre avui. I si les parlem l'any que ve, ja no hi arribarem a temps, el 2030, en tants àmbits on els canvis necessiten de temps, on no es fan d'un any per l'altre, sinó que necessita d'un mínim de temps.
El cap de l'executiu ha recalcat que cal avançar cap a un aprofitament òptim dels recursos per aconseguir un model que afavoreixi l'equilibri econòmic i ambiental. I el govern avui també ha anunciat la creació d'una prestació per atendre les despeses derivades d'una intervenció quirúrgica per fer efectiva la reparació física en agressions per delictes d'odi on l'agressor no estigui identificat. Per tenir dret a l'ajuda serà necessari que hi hagi una sentència ferma que determini l'agressió. La prestació servirà per cobrir les intervencions que no estiguin contemplades als serveis bàsics de la cartera de salut. I tot a punt a Barcelona per obrir el túnel de Glòries en sentit Besòs de la sortida de la ciutat. L'Ajuntament espera els resultats de les últimes inspeccions tècniques per anunciar la data i aixecar les barreres que soterraran el trànsit de la Gran Via. Quan això passi, la plaça de Glòries entrarà en una nova fase de transformació que pateix des de fa anys i que posarà a prova la mobilitat de la zona amb canvis de recorreguts per al transport privat, públic i les bicicletes. L'obertura del túnel enviarà per sota terra 35.000 vehicles. I els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora beguda per circulat 19 quilòmetres en sentit contrari per l'AP7 a Maçanet de la Selva. La dona veïna de Sal ha donat positiu al control d'alcoholèmia. Se l'acusa d'autora de 3 delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament sota els efectes de l'alcohol i negar-se a realitzar-se les proves d'alcoholèmia. Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, concretament quan el vehicle circulava en sentit la Jonquera per la calçada habilitada per circular en sentit Barcelona. I processat un funcionari de la presó de Lleida per abusar sexualment d'un pres. El jutge li demana una fiança de 30.000 euros. El cas va ser denunciat l'octubre del 2018 i després de la fase d'instrucció, la jutge considera que hi ha prous indicis de criminalitat. L'acusat abusava de la seva superioritat perquè era el cap de la unitat del mòdul on el denunciant estava internat. Per aquest motiu està acusat d'un delicte d'abús sexual continuat i d'abús d'autoritat. El jutge l'ha citat a declarar el 19 de novembre i demana una fiança, com dèiem, de 30.000 euros per assegurar les responsabilitats que es poguessin derivar de la causa. I la companyia de Goi de Gom ultima aquests últims dies la seva darrera producció, el musical familiar Bye Bye Monstre, que incorpora temes escrits per la compositora i cantant de Marisa Labert. L'obra explica les vivències de la Berta i la seva família des de l'inici del confinament i com combaten el monstre, una representació del virus que fa anar de corcó i els pares i els seus dos fills. L'estrena serà dissabte al Teatre La Sala de Rubí i arribarà a Barcelona al Poliorama a partir del 7 de novembre. I ara els esports amb Pau Massip.
Ara mateix, en directe, comença el primer entrenament de Sergi Barjuan com a entrenador interí del primer equip del Barça. El president Joan Laporta presentarà el nou entrenador als jugadors i a partir d'avui ja es farà càrrec d'aquest equip. Tot i que quan arribi el nou entrenador, que sembla ser que serà Xavi Hernández, Sergi Barjuan podrà tornar a entrenar el Barça B com estava fent fins ara. I en una hora arrencarà el sorteig de l'Eurocopa Femenina 2022 que determinarà els enfrontaments de la fase final de la competició. La selecció espanyola sortirà del bombo número 2, on també hi ha Suècia, Noruega i Itàlia. Les vermelles es poden trobar amb les seleccions que han quedat primeres de grup, com són Països Baixos, Alemanya, França i l'anfitriona, Anglaterra. En total són 16 seleccions les que s'han classificat per aquest torneig. L'Eurocopa es disputarà del 6 al 31 de juliol de l'any que ve, on Països Baixos intentarà revalidar el títol que va guanyar en l'última Eurocopa. I l'Espanyol ha celebrat avui el 121è aniversari del club amb un ambient distès i de felicitat, en gran part gràcies al bon moment en què es troba el primer equip, tot i que va empatar dimarts davant l'Atlètic de Madrid, de Bilbao, perdó. Durant aquest matí, membres de la directiva del club i de la plantilla del primer equip han fet un primer homenatge al fundador del club, Ángel Rodríguez, i després a l'afició, a través de l'escultura que hi ha dedicada a l'afició davant l'RCD Stadium. El conseller delegat de l'Espanyol, José Durán, també s'ha mostrat ambiciós amb el futur. Ha dit que el club té el somni d'aconseguir una Lliga i anar a la Champions, i que han d'aprofitar el moment històric en què es troba el club per fer-lo créixer créixer i posar-se al capdavant de la Lliga Espanyola. I en handbol, aquesta nit hi ha jornada de Champions. A les 9 de la nit, el Barça s'enfronta per primera vegada a la seva història al Porto. El partit es jugarà a la mítica pista de Dragão, en ple absolut, després que el club portuguès hagi comunicat que estan totes les entrades venudes. Els de Carlos Ortega lideren la classificació del seu grup, empatats amb el Kielce polonès i el Vespre hongarès, amb 4 victòries i només una derrota a cada un. Els blaugranes van sumar una nova victòria de molt mèrit la setmana passada davant del PSG al Palau Blaugrana. Lucas Sindrich i el central Melvin Rickerson són baixes per aquesta nit.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora al Punt i Seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts miràvem ara per la finestra dels estudis de Ràdio Estel. Realment hi ha un sol, jo no sé, en el punt de Catalunya on viuen vostès, on estan vostès, quin temps tenen ara, però a la ciutat de Barcelona el sol llueix i és d'agrair perquè un mira el que ha de venir i sembla que la cosa es torça una mica. Va, anem a comprovar-ho. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat encara per una certa inestabilitat que es denotarà sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, on al llarg de les properes hores, tot i haver-hi algunes clarianes, també pot caure algun ruixat de caràcter dispers. En canvi, cap a l'interior, Pirineu, moltes més clarianes i temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir o pugen lleugerament. De cara a demà, esperem que hi hagi més risc de ruixats a les comarques del litoral i del prelitoral, sempre de caràcter feble i amb nuvolositat variable a la resta, més sol cap a l'àrea del Pirineu, temperatures amb tendència a pujar, tot i que compta que els matins seran freds. Cap de setmana insegur i inestable, amb l'arribada de fronts que afectaran sobretot les comarques del Pirineu i de forma dispersa poden afectar la resta del país amb temperatures mínimes ja una mica més altes.
Doncs jo em quedo al que diu Jordi Miralles, eh? Montse Malia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè et mires el temps al Google i et diu que plourà tot el cap de setmana.
Bueno, és perfectament adient per estar tancat en un festival d'aquests que fan aquest cap de setmana, que sí, n'hi ha tants.
Tenim una quantitat de cultura aquest cap de setmana que és magnífica. Cultura i diversió, i mai millor dit, no?
I tant, i tant.
Tenim
i tant
una cosa molt xula. Arrenquem el bany de ficció que ens regalem cada setmana aquí al Tot anirà bé. Avui amb tres cites diferents, la primera de les quals t'he de dir que a mi em té absolutament al·lucinat.
Doncs et vull veure disfressat.
No em deixen.
Disfressat.
No vull disfressar-me. T'agrada la por a tu o no?
A mi la por no em diuen cosa, sincerament. Però no? Vaja, les disfresses ben aconseguides i ben fetes, sí.
Has entrat alguna vegada al Passatge del Terror, per exemple, o no?
No. No? He de confessar que no. Perquè... El del Víctor Vidabo, vols dir,
sí,
no?
Sí, clar, clar.
No.
No, eh?
No.
Mira que fa cosa,
fills,
allò,
sí, eh?
Mira que fa cosa, eh? Sí. No sé si la Paula Borràs... Hola, Paula, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has entrat alguna vegada al Passatge del Terror o no?
Sí, moltes.
T'agrada la por, també?
M'agrada molt, m'encanta.
Millor, no? Perquè, home, diguem que amb la por treballeu vosaltres.
Sí, una mica és la idea.
A veure, explica'ns una mica, Montse, de què anem a parlar.
Doncs la Paula, que avui està amb nosaltres... Ai, la Paula és la responsable de màrqueting del Mare Magnum, i el Mare Magnum, que estan fent ara un gir cap a la cosa de l'esbarjo sense abandonar la part comercial, suposo, no? Aquest cap de setmana feu un festival coincidint amb la nit de Halloween. Explica'ns.
Sí, aquest cap de setmana farem la Survival Zombie, que és un esdeveniment que, bueno, hem convocat a unes 550 persones i farem que el Mare Magnum es converteixi com en una pel·lícula de terror.
Ja veus.
Sí.
Això com serà? A mi em té absolutament agafat aquesta història. Com serà això? Quan comença? Què s'ha de fer?
Comença el dissabte a les 10 de la nit i calculem que durarà unes 4 hores. Vam treure totes les entrades la setmana passada i en un dia més o menys es van esgotar totes.
Clar.
O sigui que la venda està ja complert. I bueno, convoquem a tota aquesta gent i han de passar diverses proves i mentre passen aquestes proves han d'evitar que els zombis no els atrapin.
Però hi ha zombis.
Sí.
O sigui, la gent va caminant per allà al mig, no? Digue-li proves, digue-li fer una volta, el que tal. I tu vas caminant tot tranquil i de sobte apareixen zombis.
Sí, el tema és que no sé si aniran caminant tots, perquè jo crec que la gent acabarà corrent, s'intentarà amagar, perquè si el zombi t'atrapa, estàs fora de la partida.
Sí, allò pot ser una bogeria.
Bueno, estarà tot controlat.
Clar, no, una bogeria en el millor sentit de l'expressió.
Però serà molt xulo, molt xulo.
Es tracta que no t'atrapin, clar.
Clar, com tota la vida, no?
I un cop t'atrapin, tens dues opcions. O abandones la partida o et converteixes en zombi. Llavors, cada vegada trobaran més zombis.
Ah, és guai, això.
Molt guai, molt guai.
Llavors, has de passar per maquillatge o què?
Exacte, sí, sí. Els concursants van amb una pulsera verda i un cop els atrapen, se'ls treu aquesta pulsera i decideixen abandonar o passar per maquillatge.
Ja veus.
I no sé què és més divertit. Si
no
que et persegueixin o fer tu de perseguidor.
I si quan acaba tot no t'han agafat els zombis? Perquè són 4 hores de fugir dels zombis. Poca broma, eh?
Has de passar una sèrie de proves perquè hi ha pistes. I se'ls va donant pistes als concursants.
Com una gran gimcana.
Exacte.
Val.
I si aconsegueixes passar totes les proves sense que els zombis t'atrapin, guanyes.
I què guanyes?
Sorpresa.
Ah, és una sorpresa, però m'ho diràs després, a micro
sí,
tancat
exacte,
o algo.
Exacte.
No podem donar una pista o algo.
No, està sorpresa. El dissabte se sabrà.
Hi ha premi. Per les persones que hi vulguin anar, saben que hi pot haver un premi,
500
no?
500 persones fugint dels zombis. Quants zombis hi ha d'entrada? Perquè al final poden ser centenars de zombis.
Sí, d'entrada calculem uns entre 20 i 30, perquè hi ha zombis, però després hi ha zombis personatges, però unes 30 persones.
Que bé, com ha nascut això?
Doncs, bueno, ara li estava comentant abans a la Montse que al Maremàgnum estem fent un canvi i dirigir-nos cada vegada més a un públic més local.
Llavors
intentem fer activitats perquè la gent vingui al centre comercial i pugui disfrutar de l'experiència, no només de comprar, sinó de viure una emoció, una estona que recordi i tingui ganes de tornar.
Deixa'm ser gran, val? Ara vaig a exercir de gran. Jo tornaria a fer el Night and Day. El Night and Day era una discoteca magnífica. Que jo crec que va ser el primer any del Mare Magnum que estaves fent alguna cosa allà i tenies el mar just al costat. I era magnífic aquell lloc. Estem parlant de entre el pleistoceno
i superior i l'inferior.
Exactament, no? Que guai, que guai. Aleshores, apropar-se al públic local, això està molt bé, no?
Sí. Estem fent diferents tipus d'esdeveniments. Ara aquest cap de setmana tenim el Survival Zombie. Farà unes 3 setmanes vam fer el Mare Magnum Fest. D'aquí 15 dies tenim el Downtown Market. Estem molt actius intentant atraure aquest públic més local amb experiències diferents.
Que bé. Que bé. Doncs ara seguim parlant, no?, d'aquesta nit zombi, perquè tenim nits zombis i dies manga, no?
I tant. Sí, hi ha una, bueno, ja fa anys que això del manga no para de pujar i de pujar i de pujar. De tenir cada vegada més afició de forma cara al Saló del Manga, que és aquest cap de setmana també, es fa a Montjuïc. Va començar, no sé si a la Farga de l'Hospitalet o en un lloc més reduït.
No era l'estació de França?
Potser
crec
sí.
Recordar, eh? Crec que era l'estació de França.
Ara ens ho aclariran.
En qualsevol cas, que ens ho aclareixin ja, efectivament. Oriol Estrada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Oriol Estrada és assessor del Saló del Manga, divulgador de la cultura japonesa. Quina gran cita i com ha crescut això del manga, no?
Home, ha crescut moltíssim des de l'estació de França.
Exacte.
Deies bé, després va passar per la Farga i després hem anat creixent en palaus aquí a Fira Barcelona Montjuïc i que tota la part, diguéssim, esquerra de Maria Cristina ja és manga Barcelona.
Que bé, això denota claríssimament la gran quantitat de gent que segueix el manga, no?
Sí, no, és una cosa que s'està veient que en els últims anys està creixent molt. Malgrat que als 90 es deia que això duraria 2 dies, doncs ha quedat demostrat que no, que és una cosa que va per llarg i que, sorprenentment o no, va a més, no? I cada vegada sembla que es venen més mangas, que la gent veu més anime, i ja no és una cosa de 4 friquis, o 4 otakus, sinó que això del manga i l'anime ja comença a ser una cosa una mica ja més mainstream, que es diu,
Això va començar amb el Bola de Drac?
Això aquí va començar amb el Voladrac, sí. Sí, sí, és a dir, tenim els precedents de Mazinger, Heidi, Marco i molta animació japonesa que es va veure als anys 80, no? Com el Capità Harlock o tot d'adaptacions d'aquestes històries així de la literatura universal, però el boom del manga, sabent que era una cosa que venia del Japó, això va començar amb Voladrac i Akira l'any 90, realment.
I... Digues, digues.
No, volia dir que el saló que feu, que heu estat mirant tot l'espai que ocupeu, que és molt gran, i totes les activitats que feu, vull dir que, a banda d'una immersió en el manga, és una inversió en la cultura japonesa, no?
Sí, clar. Volies que no, el manga, l'anime, hi ha alguns que són títols de fantasia i de ciència-ficció que no tenen res a veure amb el Japó, però hi ha molts que passen al Japó de forma quotidiana, diguéssim, no? I clar, llavors la gent es va una mica impregnant, no?, de la cultura japonesa, la gent va com aprenent més coses de la cultura japonesa, va coneixent la gastronomia, la música, la tradició, i llavors al final fa que, bueno, normalment quan ets un aficionat al manga i l'anime també t'agradi la cultura japonesa de forma àmplia, no? I llavors això és una mica el que tenim aquí.
I és per això que hi ha tantes activitats i tan diverses d'altra banda, no?
Clar, primer també perquè ve tanta gent que els hem de donar coses a fer.
Clar, clar.
Això està clar, però a més la selecció de coses és perquè hi ha afició per coses de manualitats, hi ha afició, evidentment, del tema de les arts marcials, que això ja també ve de lluny, però hi ha un munt de coses, també fem classes per aprendre japonès, concursos de cantar, concursos d'idols, que es diu...
M'agrada molt lo de les classes per aprendre japonès en 48 hores.
Bueno, per aprendre quatre coses bàsiques.
Han de ser quatre, eh? Que mira que el japonès és difícil, eh? Està molt bé. Escolta'm, us ha passat el mateix una mica que aquest survival zombie del que parlàvem ara fa un moment, no? Que heu posat les entrades a la venda, s'han esgotat a corre-cuita i heu de posar més entrades, no?
Sí. De fet, són unes entrades que diguéssim que es van haver de recuperar d'algunes entrades que van com quedar allà en una mena de limbo, no? I s'han recuperat i ja s'han pogut posar a la venda, però sí, va ser... Normalment posem les entrades a la venda al juliol.
Yeah.
Aquest any és un any diferent i, clar, la gent té moltes ganes, a més, de tornar a la presencialitat, no? Yeah. Després d'un any i mig... L'any passat vam fer edició, però va ser online, va ser virtual, i la gent té moltes ganes de manga a Barcelona.
La gent, vols dir tu també, no?
Home, és que fa il·lusió, eh?
Se't nota, és que se't nota la veu, eh? Se't nota la veu. Digues, Montse, perdona.
No, simplement és que tots sabem el que és en manga, no? Obres un còmic de manga i saps que no és una altra cosa, però què diries que és el que el defineix, no? Perquè hi ha un decàleg de lo que és ser manga?
No, en realitat el manga és una cosa molt àmplia. És a dir, tenim una imatge, sí, molt estereotipada, d'un manga és de personatges amb ulls grossos, no? Bàsicament, però realment de manga hi ha estils de tot tipus i la varietat, diguéssim, d'estètica és tan àmplia com trobaràs el còmic europeu o més, o el còmic americà, o més, no? El que defineix una mica és més la forma en com narren ells, en com de vegades es centren molt en narrar l'acció, sense paraules, amb els recursos, diguéssim, narratius i gràfics que fan servir. Això és una mica el que els diferencia d'altres tradicions. Però a dia d'avui, amb el món globalitzat, les grans estrelles convidades d'aquest any són autors de manga que són... molts són de Catalunya, altres són d'arreu d'Espanya. Vull dir que ja no és una cosa de patrimoni dels japonesos, això de fer manga.
Està molt bé el Carles Dalmau, Laia López, que són els autors de l'últim cartell del Manga Barcelona. En fi, estava mirant la quantitat de presència que hi haurà aquí. El que està clar és que tota la gent aficionada al manga s'ho passarà d'allò més bé, fantàsticament, a partir... Que és divendres, no, que arrenca?
Sí.
Demà mateix, ara jo mateix estic a la Fira de Barcelona, perquè estem ja muntant tot, i demà a les 9 del matí ja s'obren portes.
Molt bé. Doncs que vagi tot molt bé, Oriol. Moltes gràcies i una abraçada.
Vinga, gràcies, adéu.
Gràcies, adéu. Paula, ets del manga també tu o no?
Vaig tenir la meva època. En el seu moment vaig anar al Saló del Manga disfressada.
Ah, sí?
Sí.
Vas anar disfressada?
Sí, ja fa uns anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Sota'm, la gent, he vist, ha de tenir, per anar això del survival zombie que a mi em té, insisteixo, jo quan m'ho va explicar la Montse, ja vaig flipar, diu, hola, jo vull anar això. Has de tenir, com a mínim, 10 anys, no?
Exacte.
I fins a...
No hi ha límit.
No hi ha límit.
No hi ha límit.
Val. Que bé, no?
A partir de l'any, sí.
Anem junts, o què?
Corre a partir d'una determinada edat. Va, escolta, això és complicat.
Bueno, segons l'edat que tinguis, que vingui el zombi. No, què? Tu què? Zombi, no?
Sí, no,
zombi. No, t'atreviries tu o no?
No, sí.
Però podríem anar junts.
Mira.
No, a fer una nit de zombis.
Una activitat.
No, després ho expliquem, ens emportem el micròfon i després ho expliquem, no? Què fa la Montse Malià quan li ve un zombi? No?
Corre.
Directament. Aquest tipus de coses estan bé per la gent de la ciutat, no? Quin és el tipus de públic que us ve directament? Gent jove, m'imagino, sobretot.
Sí, ve públic de diferents franges. Gent jove, amb fills, sense fills, parelles, més grans. Intentem fer diferents activitats, cada una destinada a un target diferent.
Ah, està molt bé. En fi, el que és evident és que aquests dies Montse està passant de tot. Tenim el Saló del Manga, tenim aquest Survival Zombie, però també tenim un inèdit del que podem parlar d'entrada nosaltres dos. Anem a veure si la persona que havia confirmat presència deixa de comunicar, que és una mica el que està passant.
Ostres.
Però explica'ns una mica, què és això de l'Inèdit?
No, l'Inèdit és un festival de documentals basats en el tema musical. És l'edició ja, no sé, 18. Uh-huh. És un festival que fan aquí, i donen premis, aquí als cinemes Aribau.
Crec que comença avui mateix, no?
Sí, diria que sí. Diria
sí, comença avui.
I que també és aquest cap de setmana. Però és que això de tenir 3 dies, no? Suposo que ha animat a molta gent a muntar coses. Però l'Inèdit és molt interessant, eh? Perquè tenen dos seccions, la diguéssim nacional espanyola i la internacional. I m'estan mirant el programa i hi han coses que... bastant interessants. Obren aquest vespre amb un documental que es titula American Rapstar, uh-huh, que és sobre els joves rapers nord-americans.
Clar.
Que n'hi deuen haver molts, perquè si en tenim aquí, que som més petitets, imagina als Estats Units el que hi deu haver,
segur,
el bon raper, no?
Segur.
Vull dir que porten molts anys ells fent rap, no?
Uh-huh.
Molts més anys que aquí. I deu ser, és que són molt interessants els documentals. Després n'hi havia d'aquí, n'hi havia un parell que, mira, que tenien gràcia, que era un sobre el Cisa.
Uh-huh.
En Jaume Cisa, és una conversa amb en Jaume Cisa.
Que bé.
Posava. I bueno, es titula L'home dibuixat. Sabeu que hi ha una cançó històrica del Jaume,
exacte,
Cisa
que es diu
L'home dibuixat. I després, en el terreny internacional, n'hi ha molts, també, però tots tenen aquesta temàtica sobre el tema musical.
En fi, són 18 edicions. No tots els festivals arriben a tenir una salut d'aquestes. Hi ha una cosa que sí que és evident i que, d'alguna forma, crec que comparteixen les tres cites de les que estem parlant avui, tant l'Inèdit com el Saló del Manga, com aquest Survival Zombie. Hi ha ganes de presencialitat. Hi ha ganes de sortir al carrer, hi ha ganes de formar part activa de les coses, perquè ho explicava molt bé, no?, l'assessor del Saló del Manga, l'Oriol Estrada, fa un minut. La majoria d'accions han estat fins ara online. Avui també llegia, no sé si avui o ahir, perquè, clar, s'acaba barrejant tot, que el Sónar torna i torna la presencialitat, també, ja amb tot un seguit d'actes. Hi ha ganes de sortir al carrer, hi ha ganes de veure exposicions, hi ha ganes de socialitzar, en definitiva, no?
Sí, clar. És que hem passat pràcticament un any i mig, tancats, no?, encara que hagin dit que és inconstitucional que ens hagin tancat, el fet és que hem estat tancats. O sigui que...
Bueno, ja... a mi en aquest cas, més que jutges, m'agrada escoltar els metges, sí, no? Saps? Més que jutges.
No, era un comentari que venia a cuento, no?, d'això que estava dient, de que, clar, que tenim moltes ganes de fer coses, encara
que
no siguin massificades, però...
Paula Borràs, ho hem d'acabar, això. En qualsevol cas, està bé, i ho dic de debò, que m'agrada molt veure com una estructura que durant molt de temps ha estat més considerada una estructura dedicada als turistes, com Mare Magnum, no?, que ara torni a fer aquest esforç per apropar-se directament a la gent de la ciutat, la qual cosa és una notícia magnífica. T'agraeixo molt la història, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
I ja ens explicaràs com va això dels zombies.
I tant.
Perquè tu hi formaràs part o no?
Bueno, estaré supervisant. Sí, m'agradaria poder participar-hi, però...
Amb lo xulo que seria, molt bé.
No t'haurem disfressada de zombi.
Bueno, potser sí.
Potser sí. Fes fotos, envia'ns fotos alguna cosa.
Sí, farem fotos, vídeos, estarà a totes les xarxes i compartirem.
Perfecte, Paula Borràs, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Montse Malia, que tinguis una bona setmana.
Gràcies, igualment.
Cuida't molt, eh? Les 5 i 24 minuts serà un cap de setmana, per cert, de canvi d'hora. Diuen que probablement l'últim canvi d'hora per posar-nos d'acord, ja veurem, per posar-nos d'acord amb la resta de la Unió Europea. En qualsevol cas, hi ha una cosa que sí tenim clar, i és que aquest canvi d'hora ens afecta. O sigui, ens afecta no perquè vulguem que ens afecti, sinó perquè el fet de que hi hagi més hores de nit, per exemple, perdem dilluns, probablement aquesta hora encara no, però d'aquí una hora ja serà de nit, segurament, no? Per què? Doncs perquè ja s'haurà produït allò del... a les 7 seran les 6. M'ha fet gràcia avui un tuit del gran Javier Cansado que deia algo així com aprovecha, que solo nos quedan dos días, que les 2 són les 2. No? És que m'ha fet molta gràcia aquest comentari del Javier Cansado. En definitiva, que ara de seguida parlarem amb el nostre psicòleg especialista en rendiment i son de capçalera, l'Oriol Mercader, que està arribant ara mateix aquí als estudis de Ràdio Estel per veure com ho fem perquè ens afecti el menys possible aquest canvi d'hores. Parlarem d'això i d'altres coses de seguida a Ràdio Estel, aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Tres minuts i arribem a dos quarts de sis. Ens agafen en plena conversa. I els dic ara, amb l'Oriol Mercader. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda.
Estàvem parlant de dormir bé. Bé, amb l'Oriol sempre un acaba parlant de dormir bé, no? I estàvem parlant de com l'alcohol acaba influint en la qualitat de son que tenim. Ara, estava en un punt de la conversa molt interessant, que podem continuar, Perquè em deies que tu havies fet estudis, proves, no? Per veure com efectivament hi havia una afectació de la son quan un pren, per exemple, una copa de conyac, no?
Sí, tot i que ens pot donar la sensació de que no passa res, doncs sí que passa, curiosament, mires i hi ha canvis.
Canvis en el sentit en el que ens despertem més o tenim més malsons o la qualitat del son, no?
Sí, des de microdespertars, que ni som conscients i dius, ostres, m'he despertat 17 vegades aquesta nit, o l'arquitectura del son de fases no es compleix i simplement pot ser doncs, per un estrès, per aquesta copa de conyac, per haver anat a dormir fora d'hores, doncs a la que juguem amb el son patim les conseqüències.
La son, i segurament, segons van passant els anys cada vegada més, és molt fràgil, no?
Malauradament sí. Amb això també envellim amb el son i encara no hem trobat la forma d'aconseguir. El millor és, com no, com amb el tema del cos ens hem de cuidar més encara, doncs amb el son l'hem de cuidar, l'hem de mimar més encara.
Això, segons vagis venint, ho hem d'anar aprenent, no? O sigui, perquè l'objectiu és que aprenguem a dormir bé, que d'això es tracta, no? Avui tenim clar, tenim en el calendari una fita que, evidentment, marca aquesta conversa. Ara parlàvem, aquest cap de setmana hi ha canvi d'hora. Uh-huh. A les 3 seran les 2. No sé si a les 3 o a les 2, però sempre m'ha agradat aquesta cosa de les 4 seran les 3, les 3 seran les 2. I això, d'alguna manera, ens afecta a l'hora de dormir, no, Oriol?
Molt més del que ens pensem, molt més. I ara estem davant d'una gran oportunitat. Jo diria cap perduda. L'altre dia em deies, la bona notícia del dia... No, la bona notícia del dia és que canviem d'hora per última vegada a la història.
Ja veurem, això.
Ja veurem.
No està tan clar, això, eh?
Europa apreta.
Europa apreta, però...
Espanya, amb això, és molt dur de pelar.
Ja. No ho sé. De moment, diuen que és probable que sigui l'última vegada. Per què dius que ens afecta tant? Què és el que ens passa?
No ens afecta a tots. La gent més vulnerable, perquè els adolescents i la gent gran, aquests en pateixen més. Hi ha gent que li costarà 2 setmanes adaptar-se com un jet lag, eh? Com
en
un
jet lag. Tant?
Sí, perquè una cosa és retrasar l'hora, que això el cervell humà... nosaltres, el nostre cicle son vigília, no és de 24 hores com el rellotge. És de 24,19 minuts.
Uh-huh.
I això... No és cap tonteria.
Què vol dir això, exactament?
Ho explico. Són els ritmes circadians. Uh-huh. Circadia vol dir circadia al voltant del dia, al voltant de les 24 hores. Aleshores, el nostre rellotge està marcat en 24 hores, però també tenim un rellotge biològic que ens diu quan tenim son, quan estem desperts. I no és exactament de 24 hores. Què vol dir? Que si a tu tanquen, ara quins tanquen les finestres, sí, aquestes que estem aquí, i això ho convertim en un búnquer, i no veiem la llum del sol, i ens treuen els rellotges de tot arreu... Cada dia, no en tindrem ni idea quina hora és, però cada dia anirem a dormir aproximadament un quart d'hora més tard.
Ah, sí?
Sí.
Que curiós, que interessant, no?
Ens treuen els punts de referència. La nostra tendència és retrasar. Per això l'estiu, que passem una mica dels horaris, del rellotge, pot ser que el 31 d'agost la tendència sigui a dormir... Ens hem acostumat a anar a dormir a la 1 i toca tornar enrere, perquè apareixen els rellotges de nou.
Això és interessantíssim, perquè quan marxes de vacances a un indret en el que no hi ha... pràcticament ni llum artificial, vull dir, estic pensant en un indret molt, molt concret al Sinaí, on no hi ha llum, on no hi ha res a fer, on no hi ha televisió, on no hi ha mòbil perquè no el pots carregar, realment és un indret per anar a oblidar-se una mica de tot.
És el paraís.
T'ho juro, ja t'explicaré. Però allà és una cosa molt curiosa, perquè, clar, deixes que sigui el cos el que vagi fent, no? Perquè tampoc hi ha massa més cosa que fer. I t'acabes aixecant a les 5 del matí i t'acabes anant a dormir a les 6 de la tarda.
Sí.
És una cosa curiosíssima.
I el curiós és que això ho han fet amb universitaris, que amb uns horaris desfassats, amb tendes de campanya enmig de la muntanya sense cap referent, cap dispositiu mòbil, i fins i tot ells, que són més nocturns que nosaltres, també s'acaben sincronitzant en seguida i es desperten sense cap problema a les 5 del matí i 6 del matí ben contents.
Caram. Tornem, venim del Sinaí i ens situem en aquest cap de setmana. Per què ens afecta tant? És a dir, perquè en realitat és una hora només.
Sí, però
no?
És una hora que avancem, no retrasem.
Ja.
Per tant, quan passem de l'horari d'hivern al d'estiu, no ens costa perquè, com tenim aquesta 24,19 minuts, el de retrasar ja va amb la nostra naturalesa. Per això, anar a dormir ara a l'estiu ens és fàcil i quan torna al setembre és un drama al aconseguir agafar la son abans de les 12 de la nit.
Clar.
O despertar-se abans, quan abans ens despertàvem a les 9. Per tant, això de retrasar, d'avançar, sempre va, per exemple, si tu agafes un vol i te'n vas cap a Austràlia, l'hòstia que t'emportes és molt més forta que si te'n vas cap a l'oest. Val? Per tant, el tema és, si tu retrasses l'hora, ens adaptem molt més fàcilment. Em sembla que és per cada uso d'horari que anem cap a retrasar, és un dia. Per cada uso d'horari que anem cap a adelantar, són 3 dies d'adaptació.
Ja,
per tant, això, ens estan avançant una hora, i avançar no ajuda gens.
Què és el millor que podem fer?
Millor que podem fer com a societat és que el dolent és la societat.
Sí, que ho deixem estar, no?
No, que el tema és que han demanat opinió, i aquí hauríem d'escoltar només els científics. I, evidentment, la gent vol sortir de casa, anar a aprendre una cosa, sortir a caminar i que sigui de dia fins el més tard possible.
Clar.
I és normal, i el 84% de la població diuen que volen l'horari d'estius, que si hem d'escollir, com ens diu Europa, perquè ens diuen que ens hem de quedar amunt, que prou això de canviar que ho fa des del 73, que ho estem fent. I, en teoria, ara s'ha d'acabar, ja. Fa anys que Europa està dient això no va bé, val? Llavors, quedeu-vos amunt. La gent vol el d'estiu, que és, vinga, guassa, fins el més tard possible, que hi hagi sol. Ara, a Europa li interessa una Espanya productiva i això vol dir fer l'horari europeu, que a més no només és ser més productius, vol dir no tenir trastorns al son, vol dir molt menys fracàs escolar, vol dir conciliació familiar, això, molta millor salut mental...
Perdona, Oriol, però això ho hem d'explicar una mica més, eh? És a dir, en funció de l'hora que ens aixequem o en funció de si hi ha més o menys llum, funcionem molt millor?
Sí. A Alemanya, que els veiem tan raros, que mengen tan aviat, que de sobte tot és tan trist que no hi ha tendes obertes i que és fosc en seguida, ells estan molt més sincronitzats que nosaltres. Nosaltres, la idea és, amb l'horari de... Si ens quedem amb l'horari d'estiu, que ho atrecem tot, val? Vol dir que pel matí no tenim llum, és fosc. Segon, vol dir que la llum a l'estiu pot ser que a les 10 de la nit encara hi hagi sol. Ah, i això és una aberració pel cervell humà. Que a les 10 de la nit hi hagi sol, ens descol·loca. I fa que anem molt adreçats. Fa que aquí a Espanya la gent vagi a dormir una hora més tard que a Alemanya. Val? Per tant, amb tot, amb el menjar, mengem una hora més tard del que hauríem de menjar. Les extraescolars, els nens, les fan més tard del que hauríem de fer. Sopem molt més tard del que hauríem de sopar. Anem a dormir més tard del que l'organisme ens demana. Per tant, aquí sempre anem desplaçats unes 2 hores, i això té moltes conseqüències.
O sigui, que el que és interessant és que quan ens aixequem hi hagi llum del dia, no? Allò que parlàvem l'altre dia per telèfon, no? Que faci els estiraments i surti... Perdó, surti fora i demés, però que quan anem a dormir ja faci una estona aquesta nit.
Sí, això seria l'ideal, i per això els científics diuen tenim l'opció, escollim horari d'hivern, però la gent diu no, l'horari d'hivern és un pal perquè a l'hivern, a les 5 de la tarda, ja és fosc. Sí, però pensem en l'estiu, que és on hi ha la gran patacada. A l'estiu, 10 de la nit, que sigui de dia, generem una tendència que dura per tot l'any, que és aquí anar sempre 2 hores per darrere dels que ho estan fent bé.
Tot sigui per Europa, no?
Tot sigui per Europa. Hi ha anècdotes d'això, eh?
Ah, sí?
Sí, sí. Per exemple, a la Guerra Civil, Franco va tenir la gran idea de dir, bueno, pues jo sóc petit, vull ser com els grans, jo vull ser com Hitler... I va demanar que Espanya, va ser ell qui va dir, jo vull tindre l'horari d'Alemanya. Nosaltres no hauríem de tindre aquest horari, nosaltres hauríem d'anar com a Anglaterra. Però ell va dir, va tindre aquest capri, i això no s'ha canviat. Val? I llavors, a l'època republicana nacionals, cadascú tenia una hora diferent. Val? O sigui, cada bàndol anava amb la seva hora. I fa anys, però tampoc tants, tu anaves de Barcelona a Portugal... I anaves... El tema dels canvis d'horari era per províncies.
Sí. Ah, no sí? Era,
sí?
Per províncies?
Per tant, podia ser que de sobte tu em passessis a Aragó i en allà fos una hora diferent que a Catalunya.
Que bo, no tenia ni idea, això. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, per la gent... Ho dic perquè vull parlar-te d'un altre tema. Ara et faré allò un pequeño secuestro a mano armada, si no et sap greu, però per la gent que ens escolta, que nota que tot això que tu expliques li ha passat, no? Hi ha alguna manera, a nivell personal, de dir que m'afecti el menys possible aquest canvi d'horari o no?
El canvi d'horari, sí, el que podríem fer seria no esperar que sigui el dissabte per fer aquest horari i començar a adelantar ja, així com si tu vas a volar amb un avió, doncs ja des de Barcelona posar-te el rellotge com si estiguessis ja a Taiwan i fer els horaris de l'alimentació en l'avió mateix i els horaris de dormir 48 hores abans d'agafar l'avió, si ja comences a anar aproximant aquest horari, doncs no serà tan agressiu pel cervell. Hi ha gent que el canvi d'horari ho nota i ja deu estar espantat de dir, uf, ara és quan a mi em costa dormir, ara és quan jo em noto que estic atabalat, mentre l'ansietat, mentre la depressió, val? Doncs que comencin a fer-ho de forma progressiva, doncs adelantant d'aquí a dissabte, cada dia, adelantant tot un quart d'hora, val? Que no sigui d'una hora de sobte.
Un dia haurem de parlar, Oriol, està pensant que si efectivament això... es soluciona amb el canvi d'hora i la gent passa a despertar-se cada dia que sigui de dia, doncs és fantàstic. Però estava pensant en la gent que s'aixeca a les 5 del matí, per exemple, no? Aquí tenim un problema, perquè ja pots anar avançant l'horari, que aquella gent sempre que s'aixeca és de nit, no?
Sí, hi ha trampes, eh? Hi ha trampes. Jo avui he anat a fer una xerrada amb un institut a l'Estocolm, al centre de Barcelona,
sí,
parlant dels els joves que tenen una problemàtica molt greu, perquè el que dèiem aquí l'altre dia, ells van a l'escola, m'han aixecat la mà al 95%, m'han dit que els costa horrors despertar-se pel dematí. I llavors els he explicat, de dir, mira, pues, ja no, els he ensenyat unes ulleres que fan una llum blava, que és com una mentida. Són unes ulleres que és com si estigui fos de dia. Llavors, una persona que té aquest problema, doncs hi ha la luminoteràpia, que és teràpia amb la llum, que és el que fan a països nòrdics també, amb gent que tenen depressió estacional, doncs amb aquestes llums enganyen el cervell, que és com si estiguessin de dia. És una llum blava molt forta, que tu esmorzes, mitja horeta, o llegeixes el diari amb aquestes llums, i d'alguna forma és com si haguessis estat sota el sol una estona.
A mi em van regalar, jo vaig estar uns quants anys aixecant-me a les 4 i 7 minuts, recordo a les 7 minuts, perquè eren aquells 7 minuts de marge que em donava, i em van regalar una làmpara que s'anava il·luminant de mica en mica, i per intentar emular d'alguna manera l'efecte de sortir al sol. No? En fi, continuava sent igual de depriment de sortir al carrer, clarament. Canviem de tema. És que l'altre dia vaig llegir un article teu que em va sorprendre, perquè jo tenia molt situat com a psicòleg especialista en qüestions relacionades per als hombres, però veig que ets una persona molt versàtil.
Em veus com vaig vestit ara, no?
Sí, sí, completament relacionada al món de l'esport.
És el uniforme de treball.
Sí, perquè he vingut efectivament vestit d'esport, li dic, caram, que bé, quina sort. Diu, no, vinc de treballar, no? Un article que vas publicar a La Vanguardia, va ser el 23 d'octubre, fa res, 5 dies, es deia l'article El fitxatge d'un nen als 4 anys. A mi aquests temes m'apassionen, no? Perquè aquí el que et venia a qüestionar era la conveniència de que un nen de 4 anys sigui objecte d'un fitxatge, en aquest cas, d'una qüestió relacionada amb el futbol, no? Explica'ns una mica.
A veure, si vaig estar en aquest article el va fer la Maite Rius, i a mi em va trucar per tenir la meva opinió com a especialista. Jo sóc psicòleg, però dintre de la psicologia tu t'especialitzes, val? Jo la meva especialització és psicologia esportiva. Treballo amb el rendiment, val? Per exemple, amb el rendiment d'estudiants, amb els esportistes, i després vaig fer l'especialització amb el tema del son. I, bueno, compagino les dues, perquè sóc una mica tastaulletes.
No, està bé, home.
I, bueno, per exemple, la meva oficina de treball avui ha sigut una pista de tenis tota la tarda, amb aquest sol que tenim a Barcelona, doncs per mi això és un plaer. Sortir de la meva oficina privada, on treballo temes del son i de psicologia, o de l'hospital, i anar-me a una pista de tenis...
Et desperta.
Sí, realment m'agrada molt. Per tant, intento combinar les dues coses, i la meitat del temps sóc especialista de psicologia amb el son, la meitat del temps em poso el mono de treball, d'esport, i ahir passo a estar en un camp de futbol o un camp de bàsquet o de tenis. I, bueno, una de les nostres feines com a psicòlegs esportius, que aquí es coneix poc, però, per exemple, als Estats Units és una cosa que és obligatòria per la salut mental a l'NBA, un equip és obligatori que tingui un psicòleg esportiu per vetllar per la salut mental.
Té lògica, no?
Té molta lògica. Cada cop més està sortint.
Tenint en compte, més a més, la pressió amb la que treballa aquesta gent, no?
I la falta, molts cops, de recursos o de formació que tenen. Persones amb una família, molts cops, estructurada, uns estudis universitaris a darrere, no. És gent que s'ho ha trobat i a vegades no té una base per suportar tot allò.
És una
bomba.
Clar.
En els clubs, jo, per exemple, estic a la Federació de Pàdel, doncs una de les nostres rols és vetllar també per una bona praxis, aconsellar, i en aquest cas, per exemple, jo vaig aconsellar a la Federació de Pàdel de dir, com a especialista, no, que hi hagi nois de 9 anys competint, no s'enganxa per enlloc. És una cosa completament gens biològica, no porta res. Al revés, treu molt. I, bueno, ells escolten això i diuen, per sota dels 11 anys no es pot competir. Es faran una lligueta, però sense eliminadors, guanyadors i campions i derrotats, val? Bueno, doncs és una de les nostres funcions. Aquí ens trobem un equip de futbol professional, l'Arsenal. Aquí et planteges l'ètica, de dir fins a quin punt això és bo o és dolent.
Ha fitxat un nen de 4 anys, no?
De 4 anys.
Ja veus, eh?
Sí.
És molt fort, això.
És molt fort per les conseqüències i més que res que nosaltres ho veiem.
Però deixa'm que et digui una cosa. Qui ho permet, això? És a dir, ja no t'estic parlant des d'un punt de vista legal. Quins pares permeten que un nen de 4 anys comenci a treballar? Per en definir... Home, una altra cosa és si parlem del tercer món o d'una gent que s'està morint de gana. Però estem parlant d'una qüestió relacionada amb el futbol. Vull dir, això és una mica fort, no?
Sí, avui, aquest matí, vist a l'Instagram un psicòleg esportiu molt bo, que es diu Pep Marí, que va estar al Car de Sant Cugat, que deia, de Leo Messi només n'hi ha un, ara, de pares de Leo Messi n'està ple. I realment és així, els pares veuen en el seu fill un potencial i veuen tota la repercussió econòmica que representa ser un gran futbolista. Per tant, veuen una inversió.
O el pare d'un gran futbolista.
O sí, exacte, comissions i tot el que veuen. Clar, aleshores, s'enceguen i ja no veuen el seu fill que jugui, que s'ho passi bé, comencen a... I, a més, arriben els representants, que els hi prenen el pèl i a ells els importa tres pepinos el que pugui passar amb aquest noi, que segurament serà un joguet trencat de l'esport. Però, bueno, a la final a l'equip no s'hi juga res. Són els pares els que han de ser responsables de dir què vull jo pel meu fill. Clar, hi ha un 0,1% d'èxit, me la jugo.
És que ho dius, l'article és molt interessant, el que dius. Diu, clar, de Leo Messi n'hi ha un, i coneixem el cas de Leo Messi. El que no coneixem són la gran quantitat de casos de nens que efectivament han volgut ser Leo Messi i s'han quedat pel camí. I potser no cal, no?, que un nen en determinades edats... Estem parlant del futbol, però estem, podríem parlar del futbol, de programes dedicats a ser cantants, de... que la mercantilització dels nens, dels infants, no? En definitiva, que tot va per allà mateix, no?
Sí, als adults ens agrada molt la competició i a vegades molts cops projectem en els nostres fills aquelles frustracions, aquelles coses que nosaltres no hem aconseguit fer, doncs jo no ho he pogut fer, però vull que el meu fill arribi on jo no he arribat.
Clar.
I a vegades potser no té ni la mentalitat per fer-ho, ni la voluntat, ni les capacitats, però estan els pares a darrere, que realment, jo ho veig, ho viuen molts cops molt més els pares, molt més que els fills.
Home, un nen amb 4 anys, el que vol és jugar, no?
Vol jugar, sense normes, experimentar i... Sí, sí, està clar.
O aprendre a escriure. O mirar l'hora. No, no, en fi. Miro l'hora i m'adono que són 6:45 que ho hem de deixar. Escolta, un plaer. T'esperem ja. Vull dir que la que vulguis, tornant d'aquesta segona opció de feina, amb calça curta i la raqueta encara a la mà, vine a Ràdio Estel i seguim parlant de dormir.
Molt bé, estaré encantat.
D'acord?
Perfecte.
Gràcies, Oriol.
Adéu.
Fem una pausa breu i de seguida marxem de viatge turístic, com fem cada setmana amb el nostre guia particular, en Diego Gómez.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Escollit tu aquesta música, Diego? Per crear una mica d'ambient. Sí. Et toca crear ambient, ara.
Sí, un ambient una mica fúnebre.
És fúnebre, això?
Bueno, és per crear una mica de nostàlgia...
Ai, a mi fúnebre no m'ha semblat. M'ha semblat més espiritual. A veure, puja una mica.
Sí, home, que va relacionat al tema.
En fi, m'imagino que tens la intenció, com és 1 de novembre, de portar-nos de ruta per cementiri. Saps que a mi m'encanta, quan viatjo, entrar als cementiris de les ciutats on vaig?
Doncs estem en la mateixa línia. M'agrada molt. També.
M'agrada molt. Pensa que... si són cementiris petits.
Sí.
No? És bonic entrar, no? Mira, l'Oriol es queda. Pots... Digues, digues.
Jo soc normal.
Tu ets normal. No t'agraden. Doncs et perds una bona història,
Això mateix és el que anava a dir. Els cementiris estan ple d'històries, no? Històries d'avantpassats, del nostre passat en comú o particular de la ciutat on visites, no?
Uh-huh.
Però aquestes històries realment a vegades val la pena recordar-les, no?
Molt bé. Avui tens, veig, tres...
Sí, parlem una mica d'aprofitant aquest cap de setmana. Aquí a Catalunya es fan coses interessants per Tots Sants. O la importada festa de Halloween, això ha fet que tot el món de la tenebra o el món relacionat amb bruixeria i
tal... Perdona, hem estat parlant una bona estona d'una nit de zombis que jo crec que m'organitzaré la vida per anar tota la nit perseguint de zombis.
Sí, survival, no?
Survival zombi, crec que
és. Sí, survival. Sí, has d'aguantar tota la nit, no?
Molt bé.
Bueno, en el sentit de... Primer parlaré del Lluçanès, i vull que escoltis una cosa, que els oients escoltin una cosa.
Ara sento un gran respecte per aquelles dones que busquen una estabilitat i un equilibri.
Les admiro.
Però jo em sento més viva si cada dia he d'improvisar per tirar endavant.
D'ofici soc llevadora
i remeiera.
Perfecte.
Doncs qui és?
Aquests 10 segons es parlen, són dones que tenen nom i cognom, que parlen d'una vida, que es van dedicar tot aquest ambient de viure a l'ombra d'un marit que no, ja no existia. No? Ja. Eren acusades moltes de bruixes, clar, però, de fet, el que diuen eren llevadores i es dedicaven a fer remeis, no? I per viure una mica, per guanyar una sèrie de calés, per sobreviure, ja que el marit probablement havia mort en una guerra. I això estem parlant del segle XVII, perquè no hi sabeu, els dos, Oriol, no? Uh-huh. Perdona, Oriol i Toni, que al segle XVII a Catalunya va haver-hi una autèntica cacera de bruixes per tot el centre de Catalunya i, per exemple, anem avui mateix a la zona del Lluçanès, on trobem la població de Sant Feliu Sasserra, que és un lloc on va haver-hi realment tot una execució de diverses dones que elles es buscaven la vida com podien perquè no tenien un marit per tenir aquest manteniment vital i per culpa, diguem, de l'acusació particular, doncs eren executades, ja que cap de setmana allà a Sant Feliu Sasserra fan la Fira de les Bruixes.
Fira de les Bruixes.
On fan una representació teatralitzada d'aquest, diguem, judici i totalment injust d'aquestes bruixes o mal anomenades bruixes que van ser executades, ja dir, a Sant Feliu Sasserra.
Com a Fira de les Bruixes, que és el que et pots trobar? Que tiri les cartes, per exemple?
Sí, home, ja s'aprofita una mica i sí, es ven tot un merchandising entorn al món del tarot, no? I tot el món de les fades, no? Va tot una mica tot lligat per aquí, però diguem que l'acte principal és aquesta teatralització d'aquest acte, que és el mateix que fan a Viladrau, que tot allò a prop del Montseny, a Plana de Vic, tot allò fan també al Ball de les Bruixes o a la Fira de les Bruixes a Sant Feliu Sasserra, que és tot entorn del mateix, del segle XVII.
M'estic rient encara d'això que ha dit l'Oriol. Diu, no, jo sóc normal. Però com hi ha molta gent que no, el tema dels cementiris, efectivament, mou molt. De fet, l'altre dia en parlàvem que hi ha fins i tot un tipus de turisme dedicat a aquesta qüestió. Estic pensant que l'Ajuntament de Barcelona, durant molts anys, ha organitzat sortides nocturnes als cementiris de la ciutat. Correcte. Perquè trobes històries veritablement al·lucinants als cementiris, no?
Correcte. De fet, aquest cap de setmana, també, als cementiris de Barcelona, és una altra oportunitat, encara que sigui diurna, per poder gaudir dels cementiris, no? El de Montjuïc o Poblenou, però deixa'm recomanar un lloc...
A mi el de Montjuïc em fa una mica de cosa. Però el de Montjuïc... reconèixer que el de Montjuïc hi ha un punt en el que em fa una mica de cosa.
Però el de Montjuïc té un detallet molt interessant, que no sé si coneixeu, que té una col·lecció de carruatges fúnebres.
Ah, no?
A Montjuïc és una passada, és una col·lecció d'ençà l'any 1970, on hi ha 19 carruatges fúnebres, entre els quals es troba el carruatge oficial on es va fer l'enterrament d'Enric Prat de la Riba, d'Eusebi Güell, del propi Gaudí, i tot allò ho tenen allà. És un museu de carruatges que realment és espectacular, tota la càrrega simbòlica entorn al món de l'amor, i és molt, molt recomanable no només visitar el cementiri, sinó ja concretament que estem allà al món del carruatge.
Oriol, això que prens nota que és que vols anar-hi, no? Aquest cap de setmana a veure aquesta fira de carruatges mortuoris, no? T'estic veient.
No, la de les bruixes sí.
Les realment bruixes
perquè,
sí,
De és molt difícil... la imatge de bruixa.
Deixa'm que digui una cosa. És molt difícil fer el que estàs fent.
El que estic intentant ho aconseguiré, no?
No, és que estic intentant posar-se sí, la mascareta veritat. Amb els auriculars posats. No, però se't salta això. Això... Perdonin, ara d'aquí poc temps, avui he vist que els companys de Radio Estel estan provant de fer un streaming perquè tots vostès puguin veure el que passa a l'estudi. Aquesta que ha estat una gran imatge.
És que quan me les anava a col·locar m'has preguntat i m'he quedat amb la nostra.
No, però m'ha agradat aquest intent de posar-se... És a l'uniforme Radio Estel, auriculars i mascareta, tot en un, no? Està molt bé.
Perquè anem amb mascareta, eh? Jo mai m'havia plantejat que la gent a la ràdio estarà tota l'estona amb la mascareta i sí, puc donar fe que tota l'estona amb la mascareta.
Tota l'estona amb la mascareta posada, no saps les ganes que tinc que s'acabi això. O sigui...
Jo crec que l'oient de Ràdio Estel ho sap perfectament, perquè m'hi refereixo
les cordes vocals també.
De tant en tant. Sí, sí, perquè ho notes, eh?
Sí, sí.
Ho notes moltíssim. Escolta'm, i el tema de les visites, doncs, on vols que ens porti?
No, jo vull anar a Arenys de Mar.
Arenys de Mar.
Al cementiri de Cinera, que és el que és Arenys a l'inrevés, que és el lloc on està enterrat Salvador Espriu, que és molt interessant aquell cementiri, perquè des del punt de vista monumental, i aquí la visita, és el cementiri on té la major col·lecció de panteons, concretament modernistes, que és molt, molt recomanable i anar-hi, perquè tenen obres de Llimona, d'Enric Sagnier, dels germans Vallvitjana, d'Eusebi Arnau... Estem parlant dels escultors més importants del modernisme català. I això és gràcies als americanos, als indianos que n'hi havien per al Maresme, que van fer-hi negoci a Amèrica, i quan van tornar d'Amèrica cap al Maresme, van fer quasi tots ells indústries textils, o fins i tot la fàbrica del Calissai, molt important, aquell licor d'Arenys de Mar. I tot això, doncs, tota aquesta vida plena de luxe, també és una vida plena de luxe durant la mort. I van encarregar a aquests escultors tots uns panteons funeraris de primer nivell. I és sumament interessant poder gaudir d'allà directament al cementiri d'Arenys de Mar. Anem a Tots Sants mateix per visitar aquell cementiri.
Insisteixo que, clar, de cementiris n'hi han de molt interessants per raons molt diferents, d'altra banda, no? Estic pensant d'aquell cementiri que hi ha davant de la Maquinista, que un entra allà i te n'adones de com, per exemple, la cultura gitana viu la mort, perquè allà hi ha tota una sèrie de tombes de persones gitanes, i veus el gran respecte que es té cap a la mort, i sí, sí, realment quina manera d'ornamentar les tombes, espectacular, no?, amb vidres, amb molts brillants, és impressionant veure,
sí, sí, sí,
fins i tot amb rèpliques de la persona, no? És molt sorprenent.
És espectacular. De fet, aquí a Barcelona, ja dic, durant el modernisme, aquesta idea era versemblant aquesta, del món gitano, però aplicat, diguem, en el món dels indianos o el món de la burgesia catalana.
Molt bé. Quins altres cementiris val la pena visitar?
Doncs realment, per la zona del Maresme, una mica més amunt, a la zona on trobem la selva, Lloret de Mar. Lloret de Mar també és un altre cementiri modernista, per la mateixa raó d'Arenys de Mar, fruit d'aquesta connexió amb els americans. De fet, tota aquesta onada d'aquesta gent que va marxar cap a Amèrica, quan van tornar cap aquí, de fet, tot aquest reflex és molt, molt interessant. I, evidentment, el cementiri de Montjuïc, que diré una curiositat molt interessant, que el cementiri de Montjuïc alberga el panteó d'Idelfons Cerdà, el creador de l'Eixample, però realment Cerdà no va morir aquí, va morir a Santander, i van haver-hi a passar molts d'anys perquè les seves despulles poguessin tornar en part al cementiri de Montjuïc, perquè està, diguem, separat entre el cementiri de Santander i aquí.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
realment. Quina cosa tan estranya, no?
No, per això sol passar. Domènech i Muntaner li passa el mateix, eh?
Ha estat Domènech
i Muntaner,
no? Perdó.
No, sí.
No sé, no s'hauria de fer broma amb aquestes coses, ho sento, eh?
Domènech i Muntaner està al cementiri de Sarrià, que és molt interessant, perquè una altra manera de poder gaudir els cementiris és si personatges il·lustres que estan enterrats en diferents emplaçaments, doncs anar a visitar aquelles tombes que potser estèticament no són tan importants, però sí que tenen personatges il·lustres, no?
Estic pensant que potser em fan fora, després d'aquesta que acabo de fer, no?
Aquesta era per fer redoble de tambor.
Sí, no, aquesta ha estat inesperada, però és el que té en directe. Digues, Oriol.
De personatges il·lustres em vaig entrar no fa gaire, preparant una conferència sobre la tristesa, de que no fa tant temps, a Múrcia van ser les últimes, em sembla, hi havia unes professionals del dol.
Les planyideres.
L'altre dia parlàvem aquí al programa.
De fet, el grup del Museu dels Carruatges Fúnebres hi ha tot un sèquit, t'explica la funció de cada personatge dins, i les planyideres tenen un lloc molt adient i molt preparat dins d'aquest recorregut dins dels carruatges.
Diego, gràcies per portar-nos de viatge com cada setmana. Moltes
gràcies.
Oriol, t'esperem ben aviat.
Molt bé.
Fins aviat. Senyores i senyors, demà tornem a partir de les 3 de la tarda al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Salutacions en nom de tot l'equip, la Yolanda Fernández, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el José Matosas. Ara, com sempre, el punt i seguit per posar-los al dia de tot el que és notícia. Fins demà a les 3. Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.